Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya. El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Molt bona nit. Els amics de Tu Jugues acaben de marxar d'aquí, de l'estudi d'Ona Codinenca, avui amb el Tom Falques al capdavant, i ara ja comença una nova missió de l'Anem a la muntanya. Són les 9:04 minuts gairebé de la nit. Ja veieu aquí en rigorós directe, com sempre. Tenim 56 minuts per endavant de bona... No de bon, de molt bon programa, diria jo. Per tant, no desconnecteu d'aquí, de la vostra emissora favorita. Ja encetem la segona quinzena de novembre en el programa. El programa anterior encara no érem amb aquesta segona quinzena de novembre. I ho fem ara sí ja amb les festes de Nadal aquí a tocar. Però bueno, no us comenceu encara, no marxeu de compres, no marxeu a veure els llums, no marxeu a comprar els arbres de Nadal, almenys fins avui a les 10 de la nit, que heu d'estar aquí pendents de tots nosaltres. Tindrem la gent de sempre, les seccions de sempre, els habituals de sempre, menys el Pep Sanz, que el Pep Sanz el tenim viatjant a l'Argentina. Avui crec que ha fet una foto d'Ushuaia, per tant ja deu estar... Ushuaia crec que ja està allà a les portes de la Patagònia, oi que són les portes? Ja ho és, sí?
Sí, que és ja és plena Patagònia, em penso, eh?
I potser
si no,
sí.
Si no, és molt avall, molt avall. Sí,
si no, és ja molt avall. Sí. Esperem que li vagi bé el viatge. Intentarem... ara amb la Teresa i el Pau deien que si hem de parlar algun dia amb ell, jo, si no, diré que ens faci una altra veu, no? Una altra veu sí que ens pot fer, jo crec, una altra veu.
Sí,
el WhatsApp, el WhatsApp arriba, que ens faci una nota veu, que t'explico
on va. El problema serà que tingui cobertura per llavors.
Sí, no? O sigui que, sí, però segur que...
Si hi ha cobertura, no, suposo que no hi ha problema. El fotut és això, però llavors seria qüestió de que aprofités algun moment que tingués cobertura, fes alguna explicació del que fa, uns minutets, i llavors emetre-ho en el moment aquest i aquí ja ho passaríem.
Cobertura segur que n'hi ha en algun lloc, perquè són...
Sí, bueno, esclar, suposo que la ciutat que hi ha allà, a Ushuaia mateixa...
Sí, sí, són llocs molt turístics i sí. Wifi, això segur, alguns llocs tindran.
Si està fent alguna excursió per allà a les muntanyes aquelles, segurament que llavors hi ha...
Sí, serà més complicat. Serà un dia... Li proposaré segur que algun dia el ves, però això pot fer alguna petita explicació de com està anant el viatge. Teresa, estem... Ara estic dient que li podia, el Pep Sanz ens podia fer una nota de veu algun dia, i així ens explicarà...
Sí, sí, sí. Mira, ho haguéssim pogut fer avui, veus?
Sí, però ara tot just està començant el... Tot just està començant el viatge, esperem una mica més que porti alguna excursió o alguna cosa. No, Pepa?
Sí, sí.
Sí? Ho vas bé, no?
Sí, ho veig bé. Si tu ho ves bé, jo també.
No, sí, sí, jo veig,
doncs
ho
ja
veig
està.
Perfecte.
Doncs ja està.
Avui, abans de començar el programa, hem de dir també que l'entrevista d'avui serà una entrevista que...
Enllaunada, sí.
Que tinc gravada.
Sí, perquè el conferenciant doncs, no ha pogut venir, no es trobava bé, ja està.
Hem tingut un inconvenient amb la convidada, que es trobava malament. Però tenim recursos, tenim entrevistes gravades. De fet, aquestes entrevistes gravades són per això, per quan ens falli, les circumstàncies no són les millors per entrevistar, passem aquestes entrevistes que tenim
exacte.
Gravades.
I aquesta que passarem avui dura 30 minuts.
Bueno, doncs ho hem de tenir en compte. O sigui que...
Clavats?
A mi...
Clavats, eh? Pau diu que clavats. Si el Pau diu que clavats...
Sí, A24 ha d'engegar l'entrevista. Doncs,
perfecte, no? Perfecte. Anem on time, que es diu en anglès, que vinc d'anglès. Per tant,
no,
perfecte.
A24 no, A26.
Sí, sí.
I què més?
Sí,
que
perquè el temps és que està... Vull dir, és que... Tothom podia fer l'espai del temps, perquè és que és una cosa... Sí. Inaudita, ja no sé ni què dir, perquè és que és una cosa extraordinària.
A partir d'ara n'hi haurà molts, també,
del
temps.
És allò que feia el Tomàs Molina en el programa Polònia, sol.
Sí, 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 exacte, sí, és que és una cosa extraordinària que està passant, és impressionant. I com impressionant és el Pau Ibars, l'home, sens dubte, més important de la Covinenca, que el tenim a l'altra banda de la Peixera, el tenim a la Peixera. Pau, tot bé?
Bona nit, tot bé.
La jefa 30 minuts són 30 minuts, eh?
Sí, 30 minuts. I, ni més ni menys.
Perfecte. Bé també el cap de setmana, bé tot?
Sí, tant,
tot,
molt.
Tot bé.
Molt.
No sé amb qui ho preguntes, però bueno.
tothom, tot bé.
Tot bé.
Esperant aigua i esperant fred, ja sí, ens dius al final del programa.
A punt pel Nadal, ja, esteu a punt pel Nadal.
No pateixis, Pau, quan arribi el fred ens queixarem del fred. No estem mai contents.
Això també és veritat.
No, però una mica d'aigua, una mica de fred, sí.
Sí, home, sí, però ha de fer-ho, Teresa, ha de fer-ho ja.
Que hi ha gent que va amb màniga curta i som 20 de novembre.
I tant que sí.
Teresa, ets com el viol que ja tens l'arbre de Nadal tot il·luminat, tot a punt.
No, el més calent és a l'Higuera.
No? Decores la casa per això? Decores la casa? Fas decoració? Lo mínim.
Lo mínim.
Jo també.
Lo mínim, no.
Un petit pessebre?
Un pessebre d'aquests ja fets, no?
Un pessebre de peces de fusta.
Ah, molt bé.
Que són de Costa Rica.
Home, així ja fas molt, doncs.
Me les va regalar el tiet i res, eh? Un arbre petitó d'aquells de plàstic.
Molsa? Molsa, no?
No. I ja està, ja està.
És que de molsa no n'hi ha, tampoc.
Sí, és que no n'hi ha.
Ara, anava a dir, si has de buscar molsa molt net o alguna cosa, no n'hi ha, és que no n'hi ha.
I que és il·legal agafar-la, no?
Bah, sí, perdó.
A part de que és sí.
O sigui, si et veuen amb molsa...
Quan érem petits hi anàvem amb molt...
Sí. A buscar molsa. Sí.
A més, que no n'hi ha, és il·legal, vull dir, no hi aneu. Sí.
No. Bueno, i nosaltres, a dir, fem això i ja està, ja no posa.
L'editorial no parlem de molsa, no? No,
no parlem de molsa, no.
De què va l'editorial d'avui?
Llegiré l'editorial del Vèrtex, d'aquest últim número del Vèrtex, és el 308, i per tant és l'editorial que escriu el Quim Casadesús i parla de la sensibilitat ambiental. O sigui que...
Molt bé, doncs, si us plau, Pau, fiquem coses legals a sintonia d'Ona Cuinenca, no parlem més d'il·legalitats, que després per el gustó. La sintonia, si us plau, de l'editorial.
Doncs sí, us llegiré l'editorial que ha escrit el Quim Pons, que és el director de la revista Vèrtex, de la Federació, i parla de la sensibilitat ambiental. I diu així: mirant per la finestra es dibuixa aquest arç de fulla caduca que va canviant massa lentament de color i que acabarà agafant el to vermell de la tardor. La calor que enganxa encara amb força el país ens fa mirar, com sempre, anys enrere, i comprovar que dia rere dia seguim escalfant el planeta sense poder-hi fer gaire. Ens parlen de sensibilització ambiental, posant l'accent en aquells detalls més quotidians que sovint oblidem. Ens parlen d'espècies que desapareixen i veiem embassaments eixuts amb ciutats que desperten entre el fang i les deixalles. Queden lluny aquelles imatges que ens porta l'Adriana Ols Olsina amb el seu objectiu natural, de rius plens de vida que serveixen més de record i teràpia col·lectiva que no pas de visió realista del temps que ens toca viure. Ens agrada pensar que la pau que ens dona la muntanya serà eterna i que les regulacions no ens deixaran fora del que ens agrada anomenar el nostre terreny de joc, encara que els més estrictes vulguin allunyar-se de denominacions concretes. Fugim de la immediatesa i obrim debats llargs i massa cops sense resposta concreta per intentar trobar una solució impossible al dilema evidentment existent entre el turisme i el medi ambient. Tots som turistes? Som els observadors participants de Malinowski? Som clarament transformadors de qualsevol moment present? Som, com diu sempre el mestre Eudald Carbonell, l'única espècie que s'autoextingirà? De nou tenim més interrogants que respostes segures i ens agafem a les paraules de la Núria Burgada, que podrem llegir a l'entrevista central, per dir allò que els errors ens serveixen per aprendre, no per evitar-los. Un dels errors comuns que ens apropiem a la limitació i actualment ens resumim a penjar la millor foto a Instagram per fer un TikTok des d'aquell cim que pocs mesos abans hem vist fer algun influencer. Repetim comportaments de simple fet pel simple fet de voler arribar al mateix lloc on un grup nombrós de persones ha passat fa pocs dies. Ho fem, ho feu, ho fan per no quedar fora de converses, per no ser el qui no porta l'entrepà de xocolata al pati o per no ser el qui no ha vist aquella sèrie. A Vèrtex ens hem proposat, però, continuar marcant diferències i presentant llocs on potser trobem aquella pau que ens agrada viure a la muntanya, ara que som a la tardor. Ara que volem contemplar, potser, i només potser, en aquell arç va perdent la fulla lentament, o que ens explica, el que ens explica en Jordi Ferrando, descobrir un solitari col·lapse just al costat de la massificació de l'Everest. Ho seguirem intentant i fent que la muntanya es llegeixi des d'on vulgueu, soles o acompanyades, a casa o a dalt d'un cim. I ho continuarem fent amb aquesta llengua que és la nostra i que ha volgut ser des del primer dia. Aquesta tardor em sembla que els colors costen de canviar, o les muntanyes segueixen eixutes i que hem començat a Camprodon obrint debats per poder deixar en el millor estat possible aquesta terra que trepitgem i gaudim alhora, carregades de contradiccions. Fins aquí l'editorial d'avui. I us llegiré un parell de dites. Diu, a la tardor tot canvia de color. I un altre que diu, soc d'una pàtria guerrera que sap créixer i sap lluitar. Soc d'una terra sincera que parlem en català.
Moltes gràcies, Joan, per aquesta editorial. Anem conscienciant sobre tots els problemes ambientals que hi ha, però cada dia n'hi ha més, perquè cada dia n'hi ha més.
Sí, sí, cada dia n'hi ha més. Avui mateix deien que ja havien pujat més de 2 graus de temperatura mitjana a la Terra. Tu.
Sí, sí.
O sigui que anem fins.
Molt malament,
I n'hi ha alguns, aquest que ha guanyat a l'Argentina, que diu que això del canvi climàtic que són tonteries, que no...
Bueno, però ha guanyat.
Sí, sí, per sí, això que... Imagina tu com són els argentins, no? Que són capaços d'escollir un sapastre així, no?
No, imagina com són els candidats que es presenten.
Ja, ja, també és veritat.
Aquest,
Sí, sí.
Imagina't com ha de ser l'esquerra perquè guanyi aquest. Vull dir, imagina't com està l'esquerra al món.
Sí, sí.
Molt bé, moltes gràcies. La setmana vinent, l'última editorial ja la mes de novembre, que s'acosten els dies de Nadal, com he dit abans. S'acosta al final de temporada, no, al final de temporada, no, al final d'any del nostre programa i de l'emissora. Què més? Passem a la colla dimecres. Josep, on ens portes avui? On tenim?
Hola, bona nit.
Bona nit.
Avui pujarem a la Serra de l'Obac per fer el Puig i la Cova del Malpas.
Anem
des
cap a...
l'Alzina del Salari.
Doncs anem cap a la Cova del Malpas amb la colla dimecres.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. Tal com hem dit, avui farem una caminadeta per al costat de per la Serra de l'Obac. Aquí hi tenim el turó del Malpas, de 755 metres, que recentment s'ha incorporat com a nou 100 cims del llistat de la FEC. Arribem per la carretera BV-1221, quilòmetre 11300, on hi ha l'ampli pàrquing de l'Alzina del Salari. Iniciem la ruta i aviat trobem la balma dels Graons de Mura, o Cova dels Traginers. Anem prenent alçada per l'antic camí, que és el camí ral que va de Mura a Rocafort, que ens porta fins al Coll del Boix. És que aquí és un important nus de camins. Travessem el GR5 i deixem un altre desviament que ens permetria anar a veure l'Alzina Bonica, arbre monumental, però no hi anem. Continuem endavant en sentit nord-est, en lleugera baixada. Creuem pel camí de la Mata per iniciar el descens passant sota les agulles de Mata Rodona i continuem fins a l'era dels Enrics. Ara, en poc temps, arribem al coll del Malpàs. Aquí cal anar amb compte, ja que hem de seguir per damunt de roca nua, bastant dreta. Anem pujant i s'arriba a la balma o cova del Malpàs de Puigdoure, documentada pel Centre Excursionista de Terrassa l'any 1958. Al seu costat hi ha l'agulla del Malpàs, una estètica agulleta molt fotogènica. Un cop visitada, donem volta pel damunt de roques i encarem l'ascensió al turó del Malpàs, de 755 metres, que hi arribem després d'una petita grimpada amb ajuda de les mans i algunes branques. Des del cim tenim bones panoràmiques a 360 graus. De nou al camí, baixem a la pista que uneix Mata Rodona amb el Coll d'Estanalles. La seguim en sentit nord-est. Creuem el torrent del Malpàs i més endavant deixem la pista per agafar un corriol que passa vora el camí d'anar a la Cort Tosca i a l'Hospital de Sang, però no hi anem. Continuem endavant per arribar altre cop al Coll del Boix i tot seguit per l'àmplia pista anem baixant fins a l'aparcament de l'Alzina del Salari final del nostre recorregut. Ha estat una caminada de 13 quilòmetres i mig amb un temps efectiu de 5 hores, 5, un temps total de 6 hores 20 i un ascens acumulat de 620 metres. En aquesta sortida només varen participar 3 membres de la colla, en Joan Font, na Teresa Flaquer i en Josep Valls. Bona nit, gent de la muntanya.
I després d'aquesta excursió de la colla de dimecres, anem amb un conte, gràcies per l'excursió del Sant, una altra excursió, i anem ara pels contes de Berestrenga, Joan.
Sí, passarem aquest conte de, que porta per títol Un parell de pernades, que com sempre ens explica l'Albert Estengre. Quan vulguis, Pau.
Una dona d'un poble molt petit que es diu Ainet de Besant va sortir a buscar bolets, murgues. Buscava, que li agradaven molt. I amb els seus cistells se n'anava per aquell bosc, per haver buscant les murgues. Diu, ai, mira, aquí n'hi ha una. I sí, sí, s'ajupia, i l'agafava i apa cap al cistell. Ai, mira, aquí n'hi ha una altra. S'ajupia i no, aquesta no és bona, que era verinosa. S'ha d'anar en compte, perquè no tots els bolets són bons, ja ho sabeu. N'hi ha que fan mal de panxa i n'hi ha que maten. Bé, ella els coneixia tots. No, aquest no, que els llançava. I ara un, i ara l'altre, i ara l'altre, i Déu-n'hi-do el cistellet que va anar recollint. I en va trobar unes, entremig d'unes verdisses que li costava de treure, de recollir, amb un ganivetet que duia allà, ajupida, estirada a terra, va anar traient, i quan els estava tallant, va notar en aquí una escalforeta. Es va girar. Ma cosa amb l'olla. Resulta que se li havia costat un cadell. Ai, mira, quin gosset tan maco! El va veure, era un gosset petitó, tot peludet, molt maco, que l'ensumava, i aquesta era l'escalfor. Ella es va aixecar. Ai, que és maco el gosset! Sí que n'era de maco. I el va recollir. Pobret, s'ha perdut. T'ha perdut la seva mare. Ai, senyor, què et faran? Què te faran a tu? El va agafar, el va collir, se'l va posar en el seu cistell. Bé, mentida, en el cistell no, que duia els bolets, vull dir, en el davantal, que el va recollir, i com si fos una bossa amb el davantal, i duia aquell cadellet de gos. I l'anava manyegant i manyegant i manyegant. manllegant. I com que ja tenia el cistell ben ple i aquell gosset doncs es deixava manllegar i tocar i li agradava tant, ella va pensar, mira, potser me'l quedaré si no troba la seva mare. I va anar caminant cap al poble. Havia caminat bastant, era lluny de casa seva, era lluny del poble, era en el mig del bosc. I anava caminant, caminant, caminant. I quan va baixar pel marge del bosc, va baixar en el camí, aleshores va sentir just a darrere seu un esbufec. Un esbufec que va conèixer de seguida. Era un os, més ben dit, pitjor encara, era una ossa. Era la mare d'aquell cadell, que resulta que no era un gos, sinó que era un cadell d'un os. I aleshores ella ho va endevinar. Diu, ah, la ossa. I això deu ser un os. Va deixar de seguida aquell osset a terra i l'osset es va quedar allà quiet, arraulit, amb la cua entre cames. No es va ni moure, però la dona sí que es va moure. La dona va apretar a córrer i a córrer i a córrer perquè aquella ossa es va aixecar amb les dues potes, va aixecar les dues potes d'així del davant i va fer un crit que aquella dona, a mig camí del seu poble, corrent, no es va aturar fins que no va arribar a casa, eh? I va arribar escagarrinada de por, eh? Amb aquell crit d'aquella ossa. La ossa, el crit no el feien a la dona, no. La ossa, el crit el feia en el seu fillet. Li va fer un crit. Li va donar una empenta amb el morro que el fillet va rodolar i aleshores l'ossa es va esperar. El fillet se li va acostar una altra vegada i quan el va tenir a la vora li va donar dues pernades, diuen, dos cops en el cul, en el seu cadell, perquè sabés, perquè aprengués que amb els humans, els ossos, no hi han d'anar a fer res si no és a cruspir-se'ls, diuen, què sé jo. Perquè es veu que els humans, en els ossos, tampoc els tractem gaire bé, o els tractàvem gaire bé. Perquè una vegada va passar, bé, però això que va passar una vegada, ja us ho explicaré demà. Sí, demà, demà.
L'entrevista de la setmana.
Les 9 i 27 minuts de nit, comença entrevista, una entrevista que teníem gravada a Jetset Hernández, muntanyenc, corredor expert en curses de marató i en curses de muntanya. És una entrevista que va gravar el Miquel Vivet i ja tot seguit la passarem. Quan vulguis, Pau, sisplau.
Bé, ara entrevistarem el corredor de muntanya Jetset Hernández. És nascut a Mataró l'any 83. I si mirem el seu currículum esportiu, veurem que des del 2005 no ha parat de competir i, a més, quedant sempre en bones posicions. És membre de la selecció catalana en carrera vertical i aquí on el veiem no és un corredor qualsevol, ja que en moltes competicions ha batut rècords i actualment competeix al nivell del Kilian. Bona nit, Jetset.
Hola, bona nit.
Com van ser els teus inicis en el món de les curses?
Els meus inicis en el món de les curses va ser perquè, bueno, jo, la meva família, la part de la meva mare, són d'un poble de la Cerdanya que es diu Estana, i bueno, de petit vaig anar a viure cap a Estana quan vaig acabar l'EGB, no?, els estudis, i llavors vaig començar a munyir vaques amb el meu tiet, i bueno, i va ser com... Vaig entrar en contacte amb la muntanya, no? Al principi, pues, ajudant a munyir el meu tiet, engegant les vaques i tal, i després, pues, vaig conèixer gent que corria i competia, feia esquí de muntanya i tal, i llavors em vaig aficionar.
Però diguéssim, vas començar amb algun centre excursionista o algun... O vas anar sempre pel teu compte?
Bueno, al principi vaig començar amb l'agrupació científica excursionista de Mataró i després, bueno, arrel d'anar amb ells i tal, pues, van començar, pues, a anar a curses i així. Després vaig començar a córrer, vaig començar a destacar i llavors em va trucar la selecció catalana i vaig començar a córrer amb ells i bueno, fins ara.
I quan el vas conèixer, el David?
El David el vaig conèixer...
No sé si és una, pues... si és una pregunta teva, no, Miquel.
No. El vaig conèixer fa uns anys al bar. Vaig anar al bar i ens vam conèixer.
Vas a fer un cafè i ja va estar.
És que ben no me'n recordo com va ser, la veritat. És que si dic la veritat ni me'n recordo. Però sí, suposo que no me'n recordo.
Molt bé. Que... Sí. Què et va fer decantar-te cap al tema de les carreres verticals i no cap a un altre tipus de cursa?
No, bueno, de fet, faig tot tipus de curses. Curses verticals, maratons, hi ha algun ultra també fet, vull dir, no només verticals.
Escolta, Miquel, poder que el convidem a la mitja marató de muntanya aquí el dia 9?
Ah, mira, ho té aquí.
El dia 9 de març. Cas, però em sembla que estàs una mica variat, no?
Bueno, ara tinc com
pel que he sentit abans
aquí a la Ingle i ben bé no sé el que és. Demà he d'anar al fisio que m'ho miri bé perquè encara no sé el que és, però bueno.
És a dir, que ho veig una mica pelut perquè vinguis a fer la mitja marató.
Però per ell bueno, serà, no. Per ell no sé, serà una mitja marató, però podria fer peu coix.
No serà res, això.
No pot fer peu coix,
no,
poder.
No.
Hasta el David podria venir.
Exacte. No. Complicat, deu ser un dissabte o un diumenge, no?
És un diumenge.
És un diumenge.
M'ha salvat la campana, perquè jo els diumenges tinc feina, eh?
Ja. Bueno, si tens algun conegut que li interessi...
Ah, sí.
Mitja marató, el dia 9.
Molt bé.
És de muntanya, de això, eh?
Farem córrer la veu.
De muntanya.
Molt bé.
Exacte. Bé, continuant amb en G7... físicament, el tipus d'esport que fas tu, fas un esforç enorme... Com és el teu entrenament? Què consisteix?
El meu entrenament, bueno, depèn del dia, però normalment jo entreno unes 12 hores a la setmana. Hi ha dies que vaig a córrer 2 hores amb un desnivell de 1000 i pico metres o així, i hi ha dies que vaig a córrer pues, mitja horeta per recuperar, no? Hi ha d'altres dies també de sèries i hi ha dies que pues, fem bicicleta o ara l'hivern esquí de fons o esquí de muntanya per compaginar-ho amb el córrer, no?
I a quins horaris, a quines hores sol sortir a entrenar?
Depèn del dia. Com puc, hi ha dies cap al matí i hi ha dies cap a la tarda, ben dinat.
Ben dinat? T'acostumes a anar-hi?
Sí,
m'agrada més. No va més bé el dematí o al vespre que ben dinat?
Bueno,
no sé, jo...
quan ja he fet la digestió i així, però al cap d'una hora o així d'haver dinat, però sí, per la tarda, després de dinar, és quan m'agrada més anar a córrer.
I vas sol, sempre? O vas acompanyat?
Sí, quasi sempre vaig sol.
Mm-hmm. Sí. Vaja, que la mitjana te la saltes per complet per poder anar a córrer, no?
Sí.
Molt bé. Si ens mirem les competicions internacionals, ens podem fer una idea del nivell al que estàs competint, perquè has guanyat 2 medalles de bronze amb la selecció espanyola i a més vas quedar segon de la Copa del Món amb la selecció catalana. A més, durant 2 anys, bueno, amb la selecció catalana durant 2 anys. Explica'ns què significa per tu haver aconseguit aquests títols en les competicions internacionals. Són les competicions més dures que has participat?
Però és que cada cursa és dura. Et podria dir, clar, quan acabes una cursa penses, hòstia, quina cursa més dura, no? O hi ha curses que he acabat que dic, és la cursa més dura que he fet, no? Però després, al cap dels dies ja et marxa aquell cansanci, no?, d'haver corregut i fins la propera, no? Però cada cursa és dura, totes les curses són... No et sabria dir quina és la cursa més dura.
Suposo que no n'hi ha cap d'igual, oi?
No, totes són diferents i totes pues, pateixes i també pues, gaudeixes, no?, també alhora, perquè si no, no ho faríem, no? Però el millor és això, que ens ho passem bé.
Jo el que a vegades penso, Miquel, que quan van així a córrer, a fer curses i maratons, el paisatge, no gaudeixen del paisatge.
Deuen mirar a terra tota l'estona.
Perquè suposo que deuen tenir feina per mirar a terra, no?
No el disfruten gaire.
Bueno, la veritat és que no gaire.
Oi?
No.
Bé, no.
Amb això teniu raó, no gaire.
Jo veig que anem a caminar i segons per on passes, jo acostumo a mirar a terra, perquè o hi ha pedres o d'allò, sí. I si vull veure el passat, m'aturo, faig fotos, però... I a vegades penso en els que corren, penso, bé, no. Els que corren no disfruten gaire.
No, la veritat és que no tenim gaire temps de mirar el paisatge, no? Perquè sempre anem mirant els peus i amb on fiquem els peus, o mirant aquells roc que no trabuquem, o anem mirant, la veritat és que això sí que és veritat, no?
Clar, s'han d'assegurar on posen el peu, perquè si no, no acabaríem la cosa.
Hi ha hagut alguna cosa, sí que has decidit de frenar una mica i poder gaudir del paisatge, no?
Sí, alguna cursa també he anat a disfrutar, no? Per exemple, l'any 2009 un amic meu que és nepalí, el Dawa Sherpa, em va convidar a la seva cursa al Nepal, i que és una cursa de 14 etapes i 400 quilòmetres per l'Himàlaia, i tot i que no hi havia massa nivell, m'ho vaig prendre en plan tranquil, no? Perquè no cada dia es corre l'Himàlaia, 14 dies, no? I vaig optar per disfrutar la travessa, no? Fer fotos, mirar tots els paisatges, vull dir, passar-m'ho bé.
En tens un bon record?
Sí, sí, sí. De quasi totes les curses tinc bon record, la veritat. Més que de la cursa en si, de les experiències que vius amb els companys i de tot el que vius, pues, anant a córrer, no? o viatjant a l'estranger, no? I amb els amics, és el que els més bons records.
I de tot el que has fet, què et dona més bon record? Cim, travesses, el que hagis fet? O alguna anècdota?
La veritat és que tot en general, és que les vivències, el que més bon record em dona són les vivències que hem viscut i tot el que hem disfrutat, no? Perquè més que dels resultats, perquè dels resultats la veritat és que ni me'n recordo, no? És que la veritat és que no
me'n recordo. És poder gaudir de la muntanya i de l'esport que t'agrada, no?
Exacte. I sobretot això de les experiències, no? que vius, pues, anant a córrer.
Quan parlem d'aquestes competicions internacionals en les que vas guanyar les medalles, abans d'anar-hi, creies que tenies opcions de guanyar-les o et va sorprendre o ja hi anaves ben preparat?
No, sí, sempre que he guanyat alguna cursa, vull dir, no m'ha sorprès. Ni tampoc m'ha sorprès quan no he guanyat o quan, vull dir, ha sortit així. No. La veritat és que poques vegades m'he sorprès d'algun resultat. No? M'he alegrat molt o m'he decebut, no? Però sorprendre'm no m'he sorprès.
I el tema logístic per anar a aquestes competicions, com t'ho fas? Com el viatge, la preparació?
Pues normalment quasi sempre havia anat amb la selecció catalana, que eren els que ens portaven als puestos, que els que es feien càrrec de les despeses dels hotels, dels avions i tot, no? I aquests últims 4 anys pues, he estat amb el meu espònsor, amb l'Esportiva, que ha sigut qui s'ha fet càrrec pues, d'això, no? De la logística i tot, no?
Pel que fa a nivell peninsular, has quedat campió i subcampió d'Espanya en quilòmetre vertical. En què consisteix aquesta modalitat? Perquè tots sabem el que és córrer i així, però la modalitat quilòmetre vertical?
Sí, un quilòmetre vertical són 1.000 metres de desnivell cap amunt, o sigui, només en pujada. Poden ser, no sé, 3 quilòmetres o 4 de distància, però un desnivell de 1.000 metres.
O sigui, mínim 1.000 metres o sempre s'estandaritza?
Normalment són 1.000 metres, però hi ha quilòmetres verticals o curses verticals que tenen 800 metres i n'hi ha d'altres que tenen 1.700, no? Com és el cas de la Cuita del Sol, per exemple. Però sí, un quilòmetre vertical són 1.000 metres de desnivell positiu.
I el màxim que has fet, o sigui, fent quilòmetre vertical, el màxim recorregut, quants quilòmetres han sigut?
El màxim recorregut en desnivell La cuita al sol, per exemple.
Que... Anava a dir la cuita al sol.
Sí.
És la que...
Sí.
Més o menys.
La cuita al sol té... És una milla vertical, té 1.700 metres de desnivell
positiu.
Sí.
No, però em refereixo a això que comentaves de distància. O sigui,
amb distància.
Fas el desnivell, però abans deies, amb 3 quilòmetres, 1.000 metres, no? Doncs
sí.
Aquests 1.000, amb quina...
Normalment el reglament em sembla que no pot haver-hi més de... No sé si són 5 o 6 quilòmetres. No sé si és el reglament de la Copa d'Espanya i de la Copa del Món, no sé quin... Però no poden ser més de... no sé si són 5 o 6 quilòmetres de distància amb 1.000 metres de desnivell.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do.
Però, per exemple, hi ha una cursa un quilòmetre vertical a Itàlia, a Dolomites, que fa 1.000 metres de desnivell amb un quilòmetre 900 metres, que és el quilòmetre vertical de, de Canasei, i és molt dret, per exemple. I n'hi ha d'altres pues, que són més planers. Bueno, més planers, aviam, entre cometes, no? Perquè... tot és pujada.
Així aquesta de les Dolomites gairebé necessites les mans, ja pràcticament és una grimpada constant, no?
Sí, és molt dreta, sí, sí.
Ah, en David va dient que sí, no sé si l'has anat a veure
parets,
o has vist.
Són parets, sí. No, són parets. Hi ha quilòmetres verticals que són com una paret, que inclús en Gesset comentava l'altre dia, que em deia que miraven i deien per qui hem de pujar, però realment sí, sí.
Carai, bueno, aquesta modalitat no... La desconeixia fins ara, que n'hem parlat. I com ho fas per poder compaginar la feina amb les competicions d'alt nivell?
Bueno, amb la feina que tinc pues, em permet pues, tindre temps lliure per poder entrenar, perquè bueno, porto ambulàncies a Puigcerdà i fem guàrdies de 24 hores i llavors tenim 3 dies de festa. I el dia que em coincideix amb una cursa ens podem canviar la guàrdia i, bueno, ens ho podem compaginar per anar a córrer.
Ostres, però en el cas de la teva feina, si has tingut un dia mogut a la feina, un dia d'aquests, després anar a entrenar o anar a córrer s'ha de fer d'orillo, o al revés, haver anat a córrer i després anar a treballar.
Sí, la veritat és que quan tenim un dia dur a la feina, que en 24 hores, pues, a la nit sobretot, ens deixen dormir, pues, després l'endemà costa anar a entrenar, trobes cansat i així, però bueno, dormim un parell d'hores i ja està, i ja es passa el cansanci.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. És costós econòmicament participar en aquestes proves esportives?
Aviam, sí, per nosaltres no, perquè per exemple la selecció catalana pues, es fa càrrec, no? O en el meu cas pues, l'espònsor es fa càrrec, però en poder anar a proves internacionals és car, perquè val calés, no? Vull dir, el viatge, l'hotel, i bueno, mínim són 2 o 3 dies, no?, que has de marxar, i és costós.
Bueno, és com un hobby, no?, diguéssim. Si has d'invertir algun diner, que, bueno, sí, acabes fent per gust, no?,
sí,
diguéssim.
Sí, sí, no, i tant.
Però suposo que el David et fa propaganda, no? David,
sí, molta,
com un bon company, escolta'm, suposo que col·labores, no?
Home, és fàcil fer propaganda d'en Gesset. Ja se la fa ell sol, la propaganda, perquè és tan bo que no costa gaire, però bueno, evidentment que sí.
Oi?
Sí, el que necessiti, i tant que sí.
En el mallot porta propaganda teva o encara no?
No, és que és massa bo per
no
portar
vist,
la meva...
No li, de moment no l'hi he vist.
No, però bueno, però... No, estem parlant d'altres nivells.
Ja.
Estem parlant del més alt nivell.
Ja.
Home, si el compares com un Kilian Jornet, és un alt nivell, no? Mm-hmm.
Home, evidentment. Està això. Contrastat ja, vull dir.
Jo crec que aquest bar l'hauràs d'ampliar i fer, ja que té la secció Kilian, hauràs d'acabar fent la...
Bueno, ja n'hi ha alguna de foto d'en Gesset, també. Però evidentment que sí.
L'haurà d'engrandir una mica.
Haurem de fer algun tampanill i fer algun altre raconet.
Et volia preguntar si el tema de la crisi ha repercutit en la col·laboració dels sponsors. O com era abans. No?
Sí, 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 la veritat és que sí, que els sponsors pues, cada vegada pues, inverteixen menys diners amb els atletes, perquè degut a la crisi, no? Però sí, sí, es nota que inclús les federacions també, no? Inverteixen menys diners, tenen menys diners i les organitzacions de les curses també. Hi ha curses que abans pues, hi havia premi econòmic i ara pues, no hi ha premi econòmic, o han baixat el premi econòmic, o sí, es nota bastant.
Però diguéssim, abans de la crisi podries anar amb tots els gastos pagats i ara no? O com seria?
No, més o menys, aviam, depèn. En el meu cas, no. Igualment ens paguen els gastos, però es nota que hi ha crisi en general.
Tinc entès que has participat als Sky Games. Què és això, ben bé?
Els Sky Games són una sèrie de curses que es fan cada 4 anys, que és un quilòmetre vertical, una marató, mitja marató i una duatló de muntanya. I, bueno, i són una sèrie de curses, es puntua amb la corresponent selecció nacional, perquè jo, en el meu cas, el 2012 vaig anar amb la selecció catalana, vaig guanyar la mitja marató i no em va servir de res, no? Perquè el haver anat amb la selecció catalana pues no m'ho van comptar, no em van donar el premi. Li van donar pues, el segon, que anava amb la seva selecció, bueno, que era un japonès.
Perquè era la catalana, no van donar res.
Exacte, perquè havies d'anar amb la selecció espanyola. Jo, en el meu cas, aquell any no em van seleccionar, perquè, bueno, a part ho vam parlar amb el seleccionador, jo aquell any no estava en forma ni res, i vaig anar pues, amb la catalana. I amb la catalana pues, vaig guanyar la mitja marató, la vaig guanyar, però no, sí. no em va servir de res, perquè...
Això, no sí, això en l'entrevista que vam fer la Mireia Miró, també va comentar que, esclar, té la de la federació, la catalana i l'espanyola. I bueno, el Joan li va preguntar per què, i esclar, diu per què, perquè amb l'espanyola tinc molta més avantatge que amb la catalana.
Té molt més apoio.
Però això no hauria de ser.
Ja, però està així.
No, està muntat així.
Està muntat així, sí, i nosaltres sí. El que podem fer, pues,
aguantar.
La veritat és que res, és anar a córrer amb sí. Qui ens ho pagui.
I ja està.
I mira, si és l'espanyola haurem d'anar amb l'espanyola, i si és la catalana haurem d'anar amb la catalana. És el que hi ha.
Perquè les tens les dues, tu.
Sí. Bueno, la selecció espanyola va anar el 2008 i el 2009, i des de llavors no hi he tornat més, perquè bueno, han seleccionat d'altra gent. Uh-huh. Has de fer una sèrie de curses, tothom entrena molt per fer dos o tres curses molt bé perquè el seleccionin, no? Llavors són curses que no eren objectiu meu, no? I bueno, i tampoc...
Bueno, no era el que tu t'interessava.
No, en aquell moment no. Uh-huh. Ara aquest any pues, m'agradaria tornar-hi per poder anar als campionats del món i bueno, aviam si hi ha sort.
Això dels Sky Games que comentàvem, que dius que són diverses modalitats, en quants dies estan concentrades?
Pues en 5 o 6 dies, em sembla, més o menys.
Sí. Déu-n'hi-do, doncs.
5 o 6 dies de competicions. Mm. Sí, un dia, pues, clar, si vols fer, les vols fer totes, les pots fer totes. Però són en dies diferents i pots fer totes les proves. Llavors puntues per la combinada, no? Vas sumant les posicions de les curses i llavors puntues també la combinada.
O sigui que si només vols anar a la marató, pots anar només a la marató i...
Sí, pots triar. Ja està.
Pots fer la marató, la mitja o totes.
Mm. Mirant el teu historial... he vist que has batut 3 rècords: l'Olympus Marathon, el Campionat del Canigó i la Marató del Montcalm a França.
Sí, sí, sí.
Quines van ser les teves sensacions quan vas saber que havies batut el rècord, cadascuna d'elles?
Pues, la veritat és que em va ser igual. No, em vaig guanyar i...
En quantes hores?
L'Olympus Marathon vaig fer 4 hores 33.
Quants quilòmetres?
Eren 44 quilòmetres i de desnivell 3.300 metres de desnivell positiu. Sí, una cursa molt dura perquè és a Grècia, fa molta calor, és a finals de juny i és molt dura. La veritat és que aquell dia me'n recordo molt perquè vaig patir molt, moltíssim. Feia molta calor i ho vaig donar tot. La veritat és que em vaig esforçar molt per...
No, ja es veu molt resultat, no? Que ho vas donar tot.
Sí, sí.
Això de debatre un rècord en alguna d'aquestes curses t'ajuda a tenir un millor reconeixement en les altres proves esportives o per l'esponsor que digui, mira, aquest noi ha batut tal rècord, tal altre?
No, la veritat és que no. No. La veritat és que el dels rècords no... Hi ha poca gent que s'hi fixa, no?
I quin d'aquests tres et va fer més gràcia haver-lo aconseguit? O quin vas patir més? Bueno, el patir és el que has comentat ara.
Sí, patir...
Sí, bueno, patir va patir tots.
Patir, la veritat és que sí, que vaig patir tots, no? Però poder el que em va fer més il·lusió va ser a Grècia, també, perquè allà, aquella cursa és molt important allà, i la viuen molt, i la veritat és que la gent ho té molt en compte, el haver guanyat allà i el tindre el rècord, no?, de l'Olimpus, que per ells és una muntanya, pues, sagrada, no?, és una muntanya mitològica, no?, dels déus, i és molt important per ells, i em va fer molta il·lusió i em va agradar molt.
Les tornaries a fer?
Sí, i he tornat des
d'aquell any. I la que vas patir tant, també la tornaries a fer?
Sí, 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 i tant.
Diguéssim, allà tenen un reconeixement, l'Olimpus i tal. Sí. Quan vas arribar aquí...
No, quan vaig arribar aquí ja he anat a l'Olimpus, ah, molt bé.
No, ja no se'n recordava.
Has guanyat a l'Olimpus, molt bé. No, aquí no, la veritat és que... sí, també, però no tant com allà. Allà, per ells, pues, és una cursa molt important. Aquí no la coneixem, però allà és... A part que és molt bonica, no? Aquella cursa és espectacular.
I així de curses boniques, quina repetiries? Ja hem dit que gairebé no podeu mirar el paisatge o no ho mireu. Quina, de totes les que has fet, paisatgísticament, quina...
Se'n repetiria moltes, moltes. Però, per exemple, sí, la de l'Olimpus hi he anat 3 vegades, però la tornaria a repetir. De fet, abans li he dit al David, aviam si, hòstia, si anem un any d'aquests i anem a córrer-la, perquè...
Aviam si te l'emportes.
Sí, però ja l'he dit abans.
Aviam si algun any cau entre setmana.
Aviam.
No, però mirarem d'anar-hi.
I el desert, no heu fet cap cursa pel desert?
No.
I no us crida l'atenció?
Sí, la veritat és que a mi em crida l'atenció córrer, per exemple, la marató de
Sables.
Però val molts calés anar-hi. I... No,
hi ha el Jaume Miel, que el va fer.
Ah, Miel.
Ah, sí? Sí. Pues, la veritat és que em faria molta il·lusió, però és que no tinc ningú que m'ho pagui, no, allà. Sí.
No hi ha temps per tot.
Sí, i tant, algun dia, pues sí, suposo que sí.
I parlaves, bueno, que t'agradaria el desert o que a l'Olimpus vas passar molta calor. N'hi ha alguna que hagi sigut dificultosa pel fred o de molta alçada? No, suposo que la del Nepal, sí, és la de més alçada que deus haver fet.
Bueno, però... no, el Nepal passava amb colls a 5.000 metres, així, però la de més alçada que he fet així en cursa va ser a Rússia, a l'Elbrus, que van ser, bueno, allà hi havia 4 curses i em vaig córrer 3. Una d'esquí de muntanya, que vaig quedar 6è, una altra... que era pujar l'Elbrus, però bueno, corrents entre cometes, perquè és que amb aquella alçada, amb aquell vent, amb aquella temperatura, a 20 sota zero feia molt fred, és molt difícil, no? A part que anàvem amb grampons i tal. I allà la veritat és que hòstia, va costar molt. També aquella cursa va ser molt dura, també pel fred, pel vent, i allà vaig quedar, no sé si... 7è, i després vaig fer una altra carrera de raquetes de neu també a l'Elbrus, que aquella vaig guanyar, però era molt dur pel fred, perquè córrer amb aquella alçada o donar-ho tot, pues, corrent a menys 20 sota zero amb vents de 40 km per hora i tot, pues, va ser dur.
Bé, i se'ns va acabant el temps. Com a última pregunta, amb en Kilian ja has parlat mai, us coneixeu, heu compartit algun viatge? Algun...
Sí, amb el Kilian fa molts anys que ens coneixem, des de, bueno, quasi des de petits, perquè bueno, jo sóc d'Estanes, d'un poble d'allà, de la Cerdanya, i ell visquia a Montellà. És un poble que està a 7 o 8 quilòmetres d'Estana, no? I llavors pues, quedàvem molt per anar a entrenar i sí, i després també hem viatjat molt junts. La veritat és que sí.
Que hi ha una bona relació.
Sí, 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 tant. Ara no ens veiem tant perquè ara ell està visquent a l'estranger, ara està visquent a Noruega i per allà, i bueno, i no... No ens veiem tant, però sí, som amics.
Ara em sembla que en Josep vol fer una pregunta.
Sí, una pregunta, aprofitant que tenim aquest personatge. Volia preguntar-li, parlant del Kilian, tinc entès que té previst, o no sé si s'entrena, de cara a poder pujar a l'Everest. No sé si és així, això. I com ho veus tu? Quina opinió en tens? I en el teu cas... Si tu, com et veus això si tu t'ho proposessin?
El rècord de l'Everest, pues, no ho sé, ja fer el rècord, jo crec que si va i té sort i ens ho pega bon temps i tot, pues, jo crec que sí que el farà. Però, clar, també no depèn d'ell, de la seva fortalesa, i això no ha de tindre sort, a part, perquè l'Everest és una muntanya molt alta i, bueno... i molt difícil i no només depèn d'ell, no? I a part que ell no ho vol fer per la via normal, vol fer-ho per una altra ruta que no sigui la normal. Llavors això, aviam, és difícil. Jo crec que sí, que ho pot aconseguir tant, però...
Amb molt entreno.
Sí, molt entreno, bueno, l'entreno ja el té.
Aclimatació.
Bona aclimatació i sort, també. Sort que tingui cap imprevist i que tingui bon temps.
Sí. Molt bé, doncs deixarem l'entrevista aquí. Moltes gràcies per haver vingut aquí a la ràdio i compartir una estona amb nosaltres.
Moltes gràcies, ha sigut un plaer i, bueno, i encantat.
Bueno, moltes i esperar-ne una altra, no?
I tant, que sí, quan ens torneu a convidar, tornem...
Cap aquí.
Tornem a venir encantats, David.
I tant que sí.
Doncs molt bé. Gràcies.
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Últims 2 minuts i mig pel temps, és que encara sobrarà i tot, perquè és que continua igual, eh? Continuem amb aquesta monotonia, amb aquesta falta de pluja, amb aquesta suavitat. Aquest cap de setmana, al migdia, veies moltes mànigues curtes, moltíssimes mànigues curtes al migdia, unes temperatures autènticament d'escàndol, escàndol, escàndol, eh? Aquesta setmana han dit que eren 7 o 8 graus més altes del normal. És que no hi ha manera. Tot i això, vull una mica de canvi. Se'ns tira un front a sobre. De fet, està entrant ara mateix. Ja està nevant al Pirineu. Els webcams ja ofereixen una mica de neu. Porten 3-4 litres allà cap a la zona de la cara nord. 3-4 de neu. A casa nostra, pot ser que plogui una mica aquesta nit. Pot ser que plogui una mica aquesta gent. Dic que pot ser. I si plou, Joan, seran 4 gotes. Jo crec 1 litre o 2. Vull dir que no farà gaire, no? No farà gaire.
No farà gaire.
Això sí, baixarà la temperatura. Demà ens veurem amb més fred, 5-6 graus les mínimes. Màximes 15 o 16. I només pot ploure aquesta nit. Perquè dimarts entrarà vent de nord, escamparà.